el nostre apartat Què, qui, com de la política amb l'Adrián Caballero, el nostre politòleg i periodista de referència. Què tal, Adri? Com estàs?
Hola, molt bones.
Avui hem de parlar de moltes coses, però començarem per la part més polèmica que hem conegut aquests dies, perquè hi ha gent que cobra, i molt bé, sense treballar.
Això ho dius des de l'enveja o què?
Jo des de l'enveja més profunda, també sí, t'ho dic.
Sí, sí, a veure, escolta, com t'està aquí presentant, ens podríem fer telefonistes del Parlament.
Exacte.
O... Sí. No, estem parlant, bueno, per qui no sàpiga què estem parlant, i si algú està buscant una oferta de feina, no? Està a l'atur i està buscant una oferta de feina. Estem parlant de la polèmica de la setmana a Catalunya, que és, moltes vegades ens queixem que comencem la setmana o comencem aquesta secció sense un tema que hagi esclatat, i tenim que parlar d'una qüestió que es diu llicència per edat. Llicència per edat és un privilegi, però no dic des del costat dolent, sinó com un privilegi guanyat pels sindicats o pels treballadors del Parlament de Catalunya. La llicència per edat en el Parlament de Catalunya és un privilegi pel qual aquelles persones, aquells treballadors del Parlament de Catalunya que estan prop de jubilar-se, que li queden 2, 3, 4 anys per jubilar-se i que... decideixen doncs abandonar la seva feina, doncs el que s'ha descobert, especialment gràcies a una investigació del diari Ara, és que hi ha aquesta llicència per edat per la qual hi havia persones cobrant el mateix sou que cobrava, que per cert un bon sou, perquè ja sabem també que treballar funcionari doncs et garanteix unes condicions laborals, econòmiques entre elles, però laborals bastant bones, doncs uns sous bastant, bastant importants. Fins i tot es parlava de centenars de milers d'euros que al cap de l'any, per no dir milions, que al cap de l'any el Parlament es gastava només en les llicències per edat. Les llicències per edat. Què vol dir això? Que el Parlament de Catalunya cada any està destinant al voltant, si no m'equivoco, la investigació va dir al voltant de 2,5 milions d'euros a pagar sous de gent que no treballa al Parlament. Anem a aclarir una cosa. Això no té a veure amb la corrupció política. Què vull dir? No són sous de càrrecs polítics. No és que algú del PSC o algú d'Esquerra o algú de Junts estigui cobrant això. No. Estem parlant de funcionaris, de treballadors del Parlament, diferents... Abans deia, no?, lo de ser telefonista, vull dir, diferents llocs de feina dintre del Parlament de Catalunya, que ha arribat a una certa edat, em queden 3 anys per jubilar-me, agafo aquesta llicència per edat, que és jo me'n vaig a casa, no treballo, i els 3 anys que em queden per jubilar-me els passo a casa cobrant. No sé, es parlen de sous fins a 10.000 euros l'any, però per anar cap de... 2.000, 3.000 euros al mes, no ho sé, dona igual, 2.000, 3.000 euros al mes que els cobro a casa sense haver de treballar. Per què? Empalmo, per dir-ho així, l'edat que tinc avui amb la jubilació sense perdre cap euro, no? Que a qualsevol altra feina o fins i tot en bones empreses, amb una bona condicions laborals, el que es faria és reduir progressivament el teu sou. En aquest cas, no l'estem reduint.
Clar, és una mica el sueldo Nescafé, eh? De moment estan cobrant uns diners per no fer res.
Clar. Sí, o sigui, a veure, clar, simplificant-ho, sí, el que es va descobrir, el que van descobrir els companys del diari Ara, era que, bueno, a banda de fer un càlcul de tots els diners que s'estan anant en aquest sentit, que per cert, òbviament són diners públics, com podem imaginar, més enllà d'això, el que cridava l'atenció és el fet de que això es podia estendre fins a 5 anys. Què vull dir? Imaginem-nos, per simplificar-ho molt, que tu, Issa, treballes al Parlament i et pots jubilar 65 anys. Quan compleixes 60, pots demanar aquesta llicència per edat, imaginem que cobres 2.000 euros al mes, demanes aquesta llicència per edat, et vas a casa teva, fas la teva vida, sense treballar, i cobres aquests mateixos 2.000 euros, 2.500 al mes, fins que arriben als 65 anys, i aleshores pots demanar la jubilació. Una jubilació, per ser, Issa, que no perdries ni un cèntim, perquè has estat cobrant exactament el mateix, constes com a treballadora del Parlament, per tant, no és aquesta jubilació o prejubilació en la que perds diners perquè... No. I clar, això doncs ho han denunciat des del diari Ara, i això ha provocat tot l'escàndol aquesta setmana, on, per cert, han passat dues coses. Una, que la mesa del Parlament ha decidit rectificar i baixar de 5 a 3 anys el període en el que es pot cobrar, clar, la gent protesta perquè, a veure, anem a veure, us heu reunit per tallar això i en comptes de tallar-ho, ho heu reduït de 5 a 3 anys? I el següent que ha passat, que ja ho hem descobert ahir, es va saber ahir, és que directament la mesa el que aprova és que això s'extingueixi. No d'avui a demà, però que això s'extingeixi i que no existeixi aquesta llicència per edat que tanta polèmica ha despertat. Per cert, només per assenyalar que ens agrada també parlar d'un bàndol i de l'altre. També és veritat, i cal dir-ho, que a les xarxes socials on hi ha gent que pensa de tot, fins i tot hi ha gent que critica el fet de que han aconseguit que es tregui un privilegi d'uns treballadors. Bueno, hi ha gent per tot, escolta.
Bueno, clar, hi ha gent per tot. És que aquest privilegi dels treballadors no s'acaba d'entendre.
Des de l'enveja.
Clar, després les reaccions, no?, també de... per exemple, de l'expresident Ernest Benach, justificant amb les dates en les que això va començar. Bueno, tot plegat sembla que no s'acaben de... O sigui, no acaben d'agafar la responsabilitat, no?, de qui va decidir aquesta mesura.
Val a dir, clar, val a dir amb això que dius d'Ernest Benach, Ernest Benach va ser president del Parlament justament quan això es va aprovar. És a dir, això no és que existeixi des del segle XVII, no, això es va aprovar fa pocs anys. Ernest Benach ho justificava, també val a dir, anem a posar context, que qui decideix el pressupost del Parlament, de la mateixa manera que el pressupost de la Generalitat es vota dins del Parlament, ho deixessin els partits polítics, la màxima autoritat en com es reparteixen els diners al Parlament és de la mesa del Parlament i qui presideix la mesa del Parlament és el president, o ara la presidenta Laura Borràs, però el president del Parlament. Clar, Ernest Benach li pregunten i clar, a veure, vostè era el president del Parlament. Clar, vostè alguna cosa podia fer perquè és la màxima autoritat dintre del pressupost. I ho intenta justificar, clar, no, què pot dir? De la mateixa manera que quan a Laura Borràs li van preguntar, escolti, com és que en comptes de trencar això ho baixen de 5 a 3 anys. I Laura Borràs va dir que en el que ens havíem de concentrar és que ella havia posat, ni que sigui una solució, aquest tema, no? Com justificar una mica que aquí sí que no hi ha excuses. És a dir, aquí la mesa del Parlament es pot repartir culpes. És a dir, jo acuso el PSC, el PSC senyala la CUP i la CUP senyala... Però realment la presidència, per dir ara presidenta, abans president, és qui sap això. I clar, el que s'ha demostrat també és com, ja, encara que a veure, una mesa del Parlament signa moltes coses. Per exemple, a la reunió que va haver-hi ahir, on es va aprovar això, el de trencar amb aquesta llicència d'edat, no és broma si us dic que hi havia més de 1.000 instàncies a signar. És a dir, es van decidir més de 1.000 coses. Clar, tu pots dir, bueno, jo és que he signat aquí 1.000 coses. Bueno, senyor, ja, bueno, ja, però cada cosa s'ha votat i s'ha decidit, no? I al final, vull dir... També perquè jo que he treballat a política, també us dic, hi ha molta gent que treballa dintre dels partits com a tècnics. Se'ls diuen tècnics perquè són gent o bé funcionari o bé experta en matèries molt concretes que examinen aquests papers. És a dir, de les 1.000 coses hi ha un tècnic que ha revisat 50 i que podia haver donat la veu d'alarma a dir, escolta, que anem a signar no sé què. No? Uh-huh. Bueno, que tot plegat és com... No és corrupció política, en tant s'estan beneficiant un partit, però, vaja... clar, con la que está cayendo,
no queda, ¿no?, bien.
Y... sí, pues eso.
Parlem d'altres temes també importants, perquè aquesta setmana doncs, hem conegut mesures que afectarien directament doncs, aquestes persones que estan en situacions més precàries, fins i tot a les persones treballadores que estan en situació precària, perquè aquesta és la nova realitat també d'una quantitat important de la ciutadania. Una d'elles és aquest ajut de cara al lloguer, pel lloguer més jove, amb unes condicions que tot seguit explicarem, i una altra és la revisió també a l'alça del salari mínim interprofessional, que també s'hauria d'actualitzar enguany. Explica'ns una miqueta.
A veure, ho hem parlat en alguns cops, que a Bill Clinton li deia és l'economia estúpida, no? És a dir, en el sentit de, al final la política es basa en l'economia. Uh-huh. És a dir, on sempre s'ha parlat, fins i tot per criticar-ho, sempre s'ha dit d'aquest el govern... més progressista de la història, no? Alguns per bé i uns altres per criticar-ho, no? On es nota el progressisme? On s'ha de notar si un govern és progressista o no? O és del PP i és conservador? A les polítiques econòmiques, el que diem política econòmica, que bàsicament és subo impuestos bajo impuestos o, com en aquest sentit, donem ajudes, no donem ajudes. Bàsicament, es nota aquí. Bé, Mesures econòmiques. Aquí la gràcia de tot és que aquest govern més progressista de la història a mi em xoca perquè té a nivell econòmic coses molt progressistes, però hi ha altres coses que dius, ostres, xoca una mica. No, anem a explicar les dues bones, per dir-ho així, progressistes, que han saltat aquesta setmana també als mitjans de comunicació. Una que avui tornarem a repetir als mitjans, etcètera, etcètera, que és l'ajuda pel lloguer, diguem que és la notícia més actual. Ajudes al lloguer per la gent jove, màxim 35 anys, i una gent jove que ho necessiti, no es pot superar els 24.000 euros bruts l'any, és a dir, joves que necessiten aquestes ajudes. Clar, fins aquí sona bé, vale? Ajudes al lloguer, sona bé. Tenim diversos problemes que fins i tot des de l'esquerra, estic pensant per exemple a Irene Íñigo Errejón, han assenyalat, la primera de totes, algú que està escoltant ara mateix la ràdio, que està fregant-se les mans, cuidadito, perquè la quantia màxima del lloguer ha de ser 600 euros al mes. No sé quin percentatge al Prat de lloguers és més baix de 600. A Barcelona ja et dic que arriba al 0,9% i a Madrid és l'1,4%. Vale? El Prat concret no tinc les xifres, però vaja, que a Barcelona és el 0,9%. Si ho extrapolem al Prat, més o menys, per arriba, per abajo, serà el mateix. Sí que és veritat que deixen que les comunitats autònomes ampliïn aquest límit fins als 900 euros per aquesta, el que diuen, no, les zones aquestes més calentes, per dir-ho així. Per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona o la pròpia Barcelona en seria un exemple. Fins i tot 900 euros, la trista realitat a Barcelona. És que 900 euros, vale, ja estem agafant molts més lloguers, però tampoc és que siguin tots els lloguers. Dit això, clar, aquí la qüestió és... que per què es diu això, no? Per què es limita als lloguers de 600 o als lloguers de 900? Doncs es limita això per evitar agafar aquests ajuts, fins i tot persones que de veritat compleixen el de tenir menys de 35 anys i no tenir un sou més enllà de 24.000 euros, però que això no beneficiï l'especulació o que no beneficiï lloguers de luxe o, saps? És a dir, que realment ho agafi gent que ho necessita i que la vivenda que agafi, o en aquest cas l'habitatge o el lloguer que agafi, doncs sigui un lloguer adaptat a les seves necessitats, adaptat a la seva renda, no? Vale, fins aquí, bien. Clar, què està dient l'esquerra com Íñigo Errejón? Ahir Íñigo Errejón va fer un tuit que ho resumeix bastant bé i que ara jo us explico. Deia, si no es posen limitacions al lloguer, això és com fer un bízum de 250 o 300 euros, depenent del que es pugui rebre, directament al llogater. Què és el que està dient Íñigo Errejón amb això? Ho expliquem. És a dir, una de les qüestions que s'ha vist als mitjans és dir, si et donen 300 euros per l'ajuda al lloguer, el que estàs fent és que tots els lloguers s'incrementin 300 euros. Això, com a titular d'unes notícies, dius, ole, que bien, però que algú me lo explique, no? Què vol dir això? El que vol dir és que tots, o sigui, imagina't que nosaltres dos som joves d'aquesta edat que podem aspirar a aquesta ajuda al lloguer. Imaginem-nos que vivim al Prat i que pel que sigui estem en un lloguer on això es pot complir, eh? Podem agafar aquesta ajuda. I ens arriben, doncs, això, l'ajuda de 300 euros a tu, Isa, i a mi ens arriba també l'ajuda de 300 euros. Clar, si no hi ha cap limitació al preu dels lloguers, és a dir, una reclamació de l'esquerra des de fa anys, i dels activistes per l'habitatge des de fa anys, és a dir, que a les ciutats el preu màxim es pugui determinar, és a dir, que al Prat de Llobregat el metre quadrat no pugui passar de no sé què. Si això no es fa, el que estàs fent és que tu, Isa, per exemple, tens 300 euros més al mes per gastar en habitatge. Vale, aquests 300 no te'ls pots gastar en menjar, però sí te'ls pots gastar en habitatge. Què passa? Que tu de sobte a la butxaca tens 300 euros més al mes per llogar un pis. Tu, jo i tots els joves del Prat, per dir-ho així, per simplificar-ho molt. Quan anem a les immobiliàries a buscar pisos, els de la immobiliària ho saben. Clar, o el llogater que tu tens ara mateix també ho sap. Per tant, passen dues coses. Un, tots els joves del Prat ens podem permetre un habitatge, llogar una vivenda, independitzar-nos si no ho estem, agafar un habitatge de millor qualitat, el que sigui, no? Això què fa? El que economia diem incrementa la demanda. O bé perquè jo vull aspirar a un pis encara millor, o bé perquè vivia amb els meus pares i em puc independitzar. Si incrementes la demanda, ja us dic jo que economia de primer és puja el preu. Clar, s'incrementa la demanda, els llogaters i les immobiliàries diuen ostres, tinc més demanda, s'incrementen els preus. O, per exemple, a Isa, dintre de 3 mesos toca renovar-te el contracte i li diu al llogater, bueno, Isa, tu, que pots rebre aquesta ajuda, doncs ni pa ti ni pa mi, 300 sí, no. Sí. 150 para arriba, 150 que te los quedas tú, 150 que me los quedo jo. I això ja es va veure en el primer intent, on a les xarxes corrien whatsapps de llogaters que, bueno, que bàsicament feien una mica aquest càlcul. Home, Isa, no, els 300 no te'ls vull cobrar, però vinga, ni pa ti ni pa mi, no? Clar,
de
això
fet,
que està fent, punta els preus del lloguer.
Aquest tipus d'ajut directe al lloguer ja es va fer en l'època Zapatero i no va servir per regular els lloguers. Sí que,
perquè,
doncs...
no, perquè no els estan regulant. Clar. O sigui, vull dir, és com quan a Zapatero va donar el xeque bebé, que dius, bueno, aquí sí que no hi havia un lloguer, no? Però jo et dono un xeque de 2.500 euros, si no m'equivoco, era per tenir un fill, no? Per incrementar la natalitat, i això està molt bé. Vull dir, pues això és el mateix, però pel lloguer. Clar, què és el que reclama l'esquerra, però des de fa anys? L'esquerra, clar, ja sé que governa l'esquerra, no? Però vull dir, els activistes per l'habitatge. Que això s'acompanyi d'una regulació, és a dir, entenent que l'àrea metropolitana de Barcelona la situació està com està, ¿vale? I dir, doncs el preu màxim del lloguer no passarà de tants euros metre quadrat. Per què? Perquè aleshores el pis que tu tens llogat, el teu llogater, per molt que vegi que tu estàs cobrant aquesta ajuda, bueno, que no ho veu, no s'ho pot imaginar, però no ho veu, no? Però sap que tu cobres aquesta ajuda, no pugui pujar el lloguer més enllà de X. I aleshores tu diràs, però aleshores aquesta ajuda no ser... és una tonteria, perquè ja m'han regulat el lloguer, per què necessito aquesta ajuda? Ho explico. Diverses organitzacions, fins i tot algunes lligades a Nacions Unides, diuen que com a màxim t'hauries de dedicar els diners del teu sou mensual al 30% a pagar l'habitatge. És a dir, sigui una hipoteca o sigui un lloguer, hauries de destinar el 30%. Què passa? A Espanya més o menys la mitja dona. Però si agafes àrea metropolitana a Barcelona, àrea metropolitana a Madrid, àrea metropolitana a València, etc., allí se nos està yendo a más de la mitat. I això, si comparteixes pis, vius amb la parella, sí, sí, no sé què, encara ho pots agafar. Clar, si et vols independitzar, hi ha alguns informes dels darrers mesos que apunten fins i tot que jo, si vull viure sol, em vull independitzar, podria estar destinant a l'àrea metropolitana a Barcelona entre el 90% i el 110% del meu salari. Salari mig, òbviament, cadascú cobra el que cobra, no? Però vull dir, entre el 90% i el 102%. Clar, 102% vol dir que de cada 100 euros que jo cobro, destino 110 a pagar el lloguer. No té gaire sentit. I això, per això diuen que és la combinació de les dues coses. Limito el lloguer, que a Barcelona hauria de limitar-se per dalt, és a dir, és cert que no podries limitar-ho a 600 euros, no pots llogar algú al barri de Gràcia ni aquí al Prat, però a part 500 euros, vull dir, però a la vegada donar-te aquesta ajuda. I aquesta combinació, que està passant a d'altres països europeus, doncs seria una mica el que es demana des de l'esquerra. I el govern, bueno, pues, ha presentat aquesta mesura que, bueno, que clar, no podem dir fracassarà, bueno, espérate a verlo. Ara, fas apostar els meus diners? Doncs et diria, pues, home, sí, ho posaria una mica a fracàs.
Anem al salari mínim interprofessional, perquè s'intentarà arribar als 1.000 euros durant aquest any, quan, recordem, dir-te milaurista era ser molt precari fa ja molts anys, eh? Per sí, tant, sí. Bueno, estem pitjor encara.
No, sí, sí, o sigui, estem parlant dels inicis dels anys 2000, és a dir, els inicis de l'euro, per dir-ho així, és a dir, del 2002 al 2007, fins que arriba la crisi, més o menys, parlàvem de precarietat parlant de mileurista, no? De soc un mileurista, no? Els famosos ninis i els mileuristes, no? Aquests dos conceptes d'aquella època, que ara fins i tot els trobem a faltar, jo crec, aquests conceptes, no? Posant-nos seriosos, sí que és veritat que, a veure, parlant també d'aquella època, és veritat, i aquí sí que podem parlar bé del govern, des de l'arribada de Pedro Sánchez sí que és veritat que el salari mínim ha evolucionat molt. Només val a dir que quan nosaltres parlàvem de ser mileurista, el salari mínim a Espanya vorava els 600 euros, 650 euros. Ara estem parlant de 965, i com dic, o com dèiem, Yolanda Díaz es planteja per aquest 2022, a més es dona als mitjans de comunicació com una realitat que aquest 2022 no se sap encara la data, però tindrem els 1.000 euros de salari mínim. La intenció del govern és que aquest 2022 tenia aquests 1.000 euros, per què? Perquè 1.000 euros de salari mínim suposaria que el salari mínim a Espanya seria un 60% del salari mig. El salari mig a Espanya són uns 1.700 bruts, 1.400 nets, vale? Perquè ens fem una idea. Aquests 1.000 euros, per cert, 1.000 euros de salari mínim bruts, eh? O sigui, igual que els 965 són bruts, sí, sí. 1.000 euros bruts en 14 pagues, vale? Per entendre una mica el llenguatge del salari mínim. La idea és aquesta, i la idea del govern també és que fer aquesta petita passa per 2022 i a pujar una mica més al 2023 o casualidades de la vida quan s'apropin les eleccions generals. És a dir, tornem al mateix. L'economia és la clau i sobretot per aquest govern que ha vist, que ha enfrontat la pandèmia i que hem dit moltes vegades que al govern de Pedro Sánchez i de Unidas Podemos li interessa allargar la legislatura al màxim possible perquè tant les seves mesures econòmiques, lo del lloguer, pensen que també estaria inclòs, com les ajudes Next Generation, les ajudes europees, donin el major efecte possible, és a dir, menys atur, millor nivell de vida, millor salari mínim, presentar-te a les eleccions amb una campanya dient aquest govern ha fet coses increïbles. De la mateixa manera que tenim la llum com la tenim, doncs tapar una mica el tema de la llum amb ta-ta-ta-ta-ta.
Anem precisament cap a Europa perquè ja tenim nova presidenta del Parlament Europeu i el seu perfil és una mica polèmic.
Sí, sí, a veure, recordem que la setmana passada parlàvem de la mort de David Sassoli, que era el president del Parlament Europeu, en actiu, és a dir, que dèiem que ens sorprenia, no?, quan es mor un president del Parlament o... hi havia que substituir i, a veure, la substitució no ha creat gaire sorpresa en tant que és Roberta Metsola. Roberta Metsola era la vicepresidenta del Parlament Europeu. Òbviament s'ha votat, no és que hagi heredat el càrrec, s'ha votat, però vaja, que tampoc era una gran sorpresa, era la vicepresidenta. A veure, la polèmica amb aquesta dona està en, per cert, polèmica dintre de lo que és la política europea. Clar. És a dir, la política europea que sembla que és una mica més avorrida, no? És a dir,
no aixeca gaires passions, la política europea.
No estem parlant d'una persona d'extrema dreta o una persona molt cridanera, estem parlant d'una Roberta Metsola del Partit Popular Europeu, una conservadora moderada, és a dir, fins i tot d'un Partit Popular Europeu més semblant a un Mariano Rajoy que no tant un Pablo Casado, perquè ens entenc com un Isabel Díaz Ayuso. És més... Ara bé, on està la polèmica? Doncs a veure, Roberta Metsola sí que se la coneix per unes postures molt clares en contra de l'avortament. On està la polèmica? Que tu com a presidenta del Parlament Europeu, què has de fer? Defensar sempre el Parlament Europeu i el que allí es decideixi. El Parlament Europeu sempre s'ha caracteritzat per ser molt proabortista o bueno, per no ser antiabortista, perquè ens entenguem. És a dir, sempre que ha sortit aquesta qüestió al Parlament Europeu s'ha defensat la llibertat de les dones en aquest sentit i Roberta Metsola, una de les primeres preguntes a les que es va enfrontar ahir en roda premsa va ser què passaria, no? I què faria ella? Ella, la veritat, que molt, com es diu en anglès, molt polite, molt educada, va dir que no, que ella és la presidenta del Parlament Europeu i que ha de fer seves les tesis del Parlament Europeu. Dit d'una altra manera, doncs ja veurem quan toqui, però que se'n passarà una mica el gripau i dir, pues, escolta, el Parlament Europeu defensa l'avortament, jo aquí estic defensant l'avortament. Sí que és veritat que Roberta Metsola se separa una mica dels conservadors que tenim al cap en quant a les llibertats LGTBI i tot tipus d'altres llibertats, sí que les defensa, té un liberalisme social molt, molt ampli, és a dir, excepte l'avortament, diríem que en principi el Parlament Europeu no es trobarà cap problema amb ella. Això sí, cal dir una cosa, i això ja més en clau política. David Sassoli, el malaurat David Sassoli, era socialdemòcrata, és a dir, el president del Parlament Europeu era socialdemòcrata perquè es va arribar a un pacte no implícit, no escrit d'aquests, no? En el qual, com Ursula von der Leyen, presidenta del govern europeu, de la comissió, és del Partit Popular, deien, bueno, pues al Parlament Europeu le metemos un socialdemòcrata. Què ha passat? Que la vicepresidenta és del Partit Popular. Què passa? Que ara la balança, per dir-ho així, s'ha desnivellat. Ara, la pràctica totalitat dels càrrecs importants europeus, encara que sigui de manera simbòlica, els està ocupant el Partit Popular Europeu. No? Que és, i clar, és una mica descompensat tenint en compte que la composició del Parlament Europeu és bastant igualada. No és com, clar, no és com a Espanya que o té majoria a l'esquerra o a la dreta, sinó que allà, per exemple, es necessita molt els liberals. Liberals de veritat, uns liberals que porten molts anys sent liberals. Perquè aquests, els liberals, són els que desnivellen cap a un costat o cap a l'altre, no? I normalment es veia més la igualtat, per dir-ho així, però ara clarament el Partit Popular Europeu, això ja és una qüestió de política europea, que a mi m'agrada, però entenc que no tothom la coneix, doncs ha quedat molt desnivellada cap al Partit Popular Europeu. Però ja ho dic, l'interessant serà quan toqui, pel que sigui, perquè en algun país surti la polèmica, parlar d'avortament i veure què fa Roberta Metsola, la nova presidenta del Parlament Europeu.
Doncs l'anirem seguint. Adrián Caballero, moltíssimes gràcies també per l'esforç que has fet avui per estar amb nosaltres. Cuida't molt i una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.